al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especials des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, anem a ello. Una setmana més, un dilluns més, en este confinament i en esta història en la que poquet a poquet pareix que podem acabar veient la llum i acabar en esta història. No va ser fàcil i encara queda, però bueno, ja han passat prou, eh? La veritat. I en el futbol, per fi, i ja tocava, la gent del futbol, ixos que fa un temps que van a la grenya i que van més a fer-se la mà o a l'altre que a buscar una solució i a tindre un futbol potent, serio, competitiu i com toca, pareix que comencen a tindre clar que no poden anar o que no poden fer o que no poden estar com estaven. El govern, de fa uns dies, ja havia instat a les dues parts, a la Lliga i a la Federació Espanyola de Futbol, que no podien estar com estaven, que no podíem donar la imatge que estem donant. Bueno, la veritat és que és la mateixa imatge que estan donant els polítics, uns i altres. Igual de negativa, igual de vergonyosa, igual de tot. Perquè així estem, com hem estat tota la vida. Pegamos de galtaes, sense una solució, i tot el món buscant el seu interès i la seva possibilitat. Però mira, en els del futbol, com vos dia, pareix que per fi s'han donat compte que o van de la mà per més que se odien, per més que no se vulguen, per més que cada un tinga un interès, o això no una manera de fer-lo funcionar. I es diuen que se van sentar en una taula que no ho havien fet, imagineu-vos, com els xiquets. Tebas i Rubiales enviaen als seus ambaixadors, com en la guerra, els generals a casa, fumant el puro i esperant. I algú us va dir, ja està bé, veniu així, senteu-vos, mireu-vos a la cara i busqueu una solució. Perquè al final, el més collonut d'esta història és que tant Tebas com Rubiales no són ningú. No són ningú. Estan ahí perquè té que estar algú. Tebas perquè els clubs necessiten algú que porte la lliga. Però els amos són els clubs. I la federació tres quarts de lo mateix. Rubiales està ahí perquè els clubs necessiten un representant, però no se representen a ells, ni la seva guerra particular, ni la seva idea messiànica de lo que té que ser el futbol. Tebas i Rubiales estan ahí perquè la gent del futbol ha decidit que estiguen ells, però lo que tenen que buscar no és la seva idea de salvar el futbol i de fer un futbol a la seva manera. No. Tenen que fer que el futbol siga millor, per damunt de lo que ells creguen, per damunt de lo que ells pensen, sinó pel bé comú. I se ve comú, en un principi, pues estava ahí. La Lliga volia jugar, fora com fora. Volia jugar perquè si no se juga és un descalabro brutal. Que sí, que després ens podem sentar a si l'economia té que estar per damunt de la salut, que si el futbol està, té que ser l'últim de lo més important i totes aquestes històries. Però al final, hi ha que convenir que el futbol professional, la Lliga de Futbol Professional, sobretot, és un grup de clubs, la majoria privats ja, perquè són d'un amo, i un negoci. I el negoci tenen que intentar portar-lo avant. I ese negoci que tenen que intentar portar-lo avant passa per jugar i passa per tornar. I Rubiales no ho entenia, o no volia entendre-ho, o no creia que devia entendre-ho, o creia que devia apretar de valent fins al final. Bueno, pues després d'aquesta reunió ja coneixem que el futbol pareix que podria començar ja a principis d'aquest mes de maig que ve a funcionar, a entrenar, i la següent setmana a entrenar en grup, i el 6 de juny a jugar al futbol. Ara ve la gran qüestió: és tan important el futbol com perquè torni ja jo ja no sé si és tan important o no, però també crec que algo tindrem que fer. Com us vaig dir l'altre dia, primer la salut i el control, però sí que crec que els clubs de futbol tenen la possibilitat i la capacitat de tindre un control brutal d'unes mesures de salut bestials, més altes i millors que el 99% de treballadors que ara mateix estan treballant. Que el 99, més que ningú, però de llarg, i tindran més proves que ningú, que després algú dirà, és injust, no és just, com els polítics, però sí, no en tenim ningú, però ells ne tenen. I a partir d'ahí pensar si el futbol pot fer que això siga millor, que ens faci pensar en altres coses, que ens faci mirar les coses d'una altra manera. Jo crec que no vaig a dir que és necessari, però que ajudaria. Ajudaria i prou. Igual que crec que és necessari que permetin a la gent que isca a fer esport. Que ho faci en seny i en coco, però que isca. El que va a córrer, que vagi a córrer. Anar en bici ja és més complicat, perquè si tens un accident o et passa alguna cosa, doncs la veritat és que sí que és veritat que ja directament vas a l'hospital, però algú dirà, sí, però si vas a córrer te pot agarrar un jamacuco, doncs també. Però n'hi ha certes coses que o les fiquem en marxa en control, o això va ser insuportable. Per tant, menos mal que ja tocava. Que si torna o no torna, però que és del futbol, estigueren a Calboig, fent el ridícul, buscant ficar-se pedres pel camí a uns als altres, palos a les rodes, i donant una imatge de que els importava més putejar el del costat que el bé comú, per més que ja no vaig a dir qui té raó dels dos, me dona igual, que se la té Rubiales, que se la té Tebas, que se la té la Federació, que se la té la Lliga, me dona igual. Lo que no pot ser és que al final no és d'ells, no és d'ells, ni el país ni el futbol, és nostre. És nostre. El futbol dels clubs i al final de tots aquells que disfruten, viuen o estan al seu voltant. I una cosa és voler millorar-lo i una altra cosa és tenir una guerra personal i una història que cada un va a la seua. Lo que té lògica, lo que és, i emperrar-se'n coses ja, saps, per dir no, que no, ja me pareixia ridícul. Així que ve per el Comitè Superior d'Esports, ve per aquells que els han dit ja està bé de fer l'idiota, i ve per els dos que s'han sentat i han dit, tio, o això ho fem funcionar o malo. I és que és veritat, al final, és que tens que fer-lo funcionar, és que no n'hi ha una altra. I el futbol té la capacitat per a fer-ho. Econòmica, sanitària, de control, de tot. Així que pareix que el 4 de maig tornen a entrenar i que el 6 de juny, si tot va bé, ja després d'una pretemporada, tornarà al futbol. Això sí, si tot va bé. Home, avui, així, en la nostra província tenim que dir que no va mal. I en la Comunitat Valenciana tampoc. A Madrid segueix sent complicat. Suposa que quan comença la desescalada que diuen en el govern, tinguen en el cap això. Que n'hi ha que controlar els focos i la resta, poquet a poquet, que vagi respirant. Ui, província de Castelló o Comunitat Valenciana, 89 casos. Crec que és el moment més baix dels últims mesos o de l'últim mes o d'últimes setmanes. 2 casos en la província de Castelló, el moment més baix de tots. 29 en la d'Alicant també i 58 en la de València. 10.000 positius, 4.600 actius, 1.084 morts. Bueno, pareix que apreta, però ja no ofega tant. Per tant, és possible que siga el moment de pensar en altres coses. Comencem!
Bye.
Pues sí, anem a ello, a lo que es, ya afronta una setmana més l'actualitat, que no és molta, però les coses que passen al voltant del Villarreal Club de Futbol. Esta setmana hem escoltat a Santi Cazorla en Astúries, el migcampista asturià del Villarreal Club de Futbol, seguís confinat a sa casa. En Astúries li preguntàvem pel seu futur i ha tornat a dir que, bueno, que ell està tranquil, que està content, que és una molt bona temporada per a ell i que està, pues, a l'espera de que li donen l'oportunitat de jugar al futbol. Per cert, esta temporada acaba en contracte Barbosa, Cazorla i Bruno, en quant als que tenen contracte en el Villarreal. Tres. Veurem què fa el Villarreal Club de Futbol en els tres casos. El de Cazorla, el de Barbosa és un cas menor, perquè sabeu que està com a tercer porter, que la continuïtat de Barbosa no depèn de l'economia, és un futbolista assequible per al Villarreal i és una situació més, com diem, és un tema més de seguretat, no? De tindre tres porters. La pregunta és si Barbosa voldrà continuar sense jugar res o tindrà algo que puga donar-li una eixida o si el Villarreal creu que ja té que donar pas a uns dels xavals de baix. En aquesta qüestió aniria per ahí. En la qüestió de Bruno, és clar, a Bruno això del Covid l'ha parat justet quan pareixia que podia tornar. Veurem si pot fer-ho. És vital veure si pot fer-ho i a partir d'ahí veurem què passa. I està el cas de Santi, que pot quedar-se un any més, però que ell va dir que, bueno, ho tenia que meditar i pensar. Són tres noms propis. Escoltarem el que diu Cazorla. I també vull parlar de l'altre Villarreal, del de fa temps. Ara després vos dic per què. I d'alguna cosa més. Així que són les 2:12. Una pausa i anem.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. Fundació Caixa Rural Villarreal decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles. Y unirse al grito, yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Bueno, comencem. Lo primer i lo principal és que pareix que tindrem futbol i lo primer és saludar als nostres companys i amics Eric Orejuela i Víctor Rubio. Xavals, bon dia, bona vesprada als dos. Com esteu?
Bon dia, Javi.
Rubio.
Bon dia, Javi.
Bueno, lo primer i prioritari, pareix que tindrem futbol, o almenys per fi, via jo al principi i ara en hores, després de fer el... estar ficant-se com els xiquets xicotets, el dit a l'ull o a l'altre, fent-se la mà, complicant-se la vida, no deixant-se arrencar, que si un dia una cosa blanc i l'altre dia negre, que si un dia jugar l'altre era impossible, que si un dia la sanitat l'altre dia que la sanidé, i així n'hem estat un mes. Al final jo crec que la evidència els ha fet als dos donar-se compte del que hi ha i crec també que la federació, com també ha tingut que recular en el seu postulat de la sanitat, el futbol vuelve i se juega, i se juega, i se juega, quan jo diga, i sanitat, i se juega, per després inventar-se un play-off així un poc de calbot i dir, donde digo, canviar-ho tot, pues l'altre dia, Eric, se van reunir junt a la gent del Comitè Superior d'Esports, Tebas i Rubiales, que ja eren hores.
Efectivament, el dissabte van estar reunits al voltant de 8 hores parlant de el futur del futbol, com has dit, la federació per part de Rubiales, el Consell Superior d'Esports i la Lliga, i finalment se veu que han arribat a un acord per a tornar als entrenaments en el futbol professional, un acord que quedarà supeditat a l'evolució de la pandèmia i a les decisions que ha adoptat el Ministeri de Sanitat.
Irene Lozano, la membre del Consell Superior d'Esports, que va reunir a Rubiales i a Tebas, han vist la foto allí els dos amb el paper i la firma de la pera acordat. Rubio, ja tenim acord per a que el futbol torni quan diga sanitat, però el futbol ja té més o menys una idea de lo que pot dir sanitat, no?
Sí, sembla que primer se tindrien que fer dies abans del 4 de maig dos tipus de test a tots els jugadors i ese 4 de maig se començaria a treballar de forma individual i després seria 15 dies després quan ja se podria entrenar en grup i ja començarien aquestes concentracions de tots els equips en el seu hotel o ciutat esportiva.
Bueno, anem per parts. Lo primer és que el futbol pareix que té que tornar el 4 de maig. Seria entrenar de manera individualitzada. Com vam explicar, mos entrem en el nostre, el Villarreal. Villarreal té tres camps de césped natural. Per lo tant, si vol fer treballar a un futbolista en cada o dos futbolistes per camp, diguem, perquè no se troben, que estarien separats, joder, o en cada sector del camp i un preparador físic al mig, ¿vale? Diguem que van dos per camp. Són 6 futbolistes per hora, ¿vale? Ne són 25, pues en 4 hores tens a tot l'equip entrenant en normalitat, sense vores, dutxant-se a 2 metres, arribant en el seu cotxe, aparcant, vestits ja, no falta que se canvien el vestidor per si no volen arriscar, i treballant. Així n'estarien una setmana, no?
Dos, així n'hi són 15 dies.
No, no, una setmana. Una setmana. Del 4 al 11, crec. I a partir de l'11 comencen a fer-ho grupal, és a dir, pues de 4 en 4, de 4 en 4, saps? En un sector de camp, en un sector de camp. Una volta i els primers 15 dies fent-ho així, a partir del dia 15 és quan dius tu, Rubio, que queden a l'hotel.
Sí, i això seria el que més o menys aproximat del 19 de maig, ja seria quan se farien els entrenaments, diguem, els habituals de tota la vida, i ahí ja seria on se concentrarien tots els equips, en el seu hotel o residència.
El Villarreal ahí no té cap problema perquè té hotel, té residència, poden estar aïllats perfectament, cada un tindria la seva habitació i a partir d'ahí, bueno, pues menjar-se separats, un control exhaustiu. Allí tindo-se per a on, Eric, que futbolista no està molt d'acord en les concentracions. només faltaria això.
Sí, sí, perquè pareix que el protocol de la Lliga, com has dit, d'entrenar separats d'únicament tres jugadors en cada vestuari, als futbolistes no s'acaba de convèncer, sobretot a l'hora de que n'hi hagi un possible contagi, si finalment se podria llevar un jugador i que no es pogueren contagiar la resta de la plantilla.
Ja, però jo li pregunto als futbolistes, ara quan isquen els xiquets al parc, és que tenen xiquets, trauran el xiquet al parc, no? Perquè si no serà insuportable. Tenen més risc de contagiar-se en el xiquet en el parc que en la ciutat esportiva entrenant. Però el doble. I trauran el xiquet al parc. Igual que van a comprar, com anem tots, no? Sí, claro, jo crec que n'hi ha un moment en el que tot el món tenim que pensar que el contagi està ahí, que siga el mínim possible, però sincerament crec que el món del futbol hauria de pegar-se una pensaeta, eh? Vamos, crec jo, crec que lo del futbol, espere. Jo almenys per la part que conec del Villarreal crec que va estar controlat, prou controlat, no?
Sí, a veure, jo crec que al final el Villarreal disposa d'unes instal·lacions i aplicant aquest protocol de la Lliga, personalment no crec que n'hi hauria cap tipus de problema ni de contagi. A més, si n'hi hagués algun contagi, provant els tests podrien fer-se els jugadors, jo crec que no n'hi hauria cap problema en aïllar un jugador. El problema és que van veure, per exemple, les paraules de Busquets, que recordem que és el vicepresident de la Junta de l'AFE, que estava un poc en contra de que si havia un mínim de risc de tornar a jugar a futbol, i al final recordem que si els jugadors no volen jugar, anem a veure com s'acaba decidint aquesta situació.
Ja, però si tu mires, per exemple, quan estava en apogeo tota la pandèmia, el València van estar quasi 20 dies, ¿vale? Un terç de la plantilla contagiada, un terç, durant una setmana. Quasi tots els fisios, recuperadors o preparadors físics i alguns futbolistes contagiats. I només s'ha contagiat un terç del planter. Un terç. Quan tenien un foco dins del vestidor. ¿Vale? Que bé, és un bon paràmetre. Després, si parlem, quants futbolistes s'han contagiat fent vida normal del Madrid? Ha tingut un cas del Madrid, crec, no? L'Atleti Madrid, que viu a Madrid, cap. El Rayo, no ho sabem. El Getafe, crec que cap. El Leganés, el director esportiu. O sea, jo crec que en control podrien jugar, però bueno, ells tenen que decidir-ho. Lo que pareix clar és que ja almenys els que manen, que són els que tenen que prendre el primer pas, l'han pegat ja. Estem veient ara el document que ha tret el govern, que sí, que sí, que si quan diga sanitat el futbol se juga, s'acaba sense públic, això ja ho sabíem, i a jugar. En Alemanya ja ho tenen més clar, Rubio, en Alemanya ja estan tirant-li, no res comencen.
Sí, si no canvia res, la previsió és esa, que sobre el 15 de maig ja se torna a jugar.
Bueno, pues esa és la primera història del dia. 4 de maig a treballar, els futbolistes, el 11, 4 i 11 en ese període d'adaptació, després a l'hotel de concentració, i el 6 de juny la Lliga, no? Si tot va bé. Si no, el 26. 26 de juny me pareix tardíssim a mi ja, per acabar en agost, però bueno. La del 6 de juny encara la compraria. M'acabaria, Rubio, en juliol, no? L'últim dia de juliol.
Sí, ficant que tot anara bé, que el 4 de maig ja se treballarà individualment, el 6 de juny, pràcticament un mes després, començaria la Lliga i s'acabaria el 31 de juliol.
I la Champions en agost?
Sí, la Champions se va filtrar l'altre dia que sobre el 11 d'agost ja tornaria.
Bueno, pues ja ho sabeu, tindrem futbol. Ara falta que tot va com toca i que tinguem sort. Avui, per cert, és 20 d'abril, Rubio. Alguna cosa interessant, important, un 20 d'abril per al Villarreal Club de Futbol en la seva història?
Sí, per exemple, en el 1969 en tercera, Villarreal Ubenicarlo 0. En el 75 en tercera, Villarreal 2, Calella 0. En el 86 en tercera, Villarreal 4, Benicarlo 2. En el 96 en segona, Sestao 2, Villarreal 2, gols de Stepanovic i Belovedici. En el 2008 en primera, Villarreal 2, Valladolid 0, gols de Cazorla i Mijat. I en el 2007 en primera, Madrid 3, Villarreal 0.
Bueno, i si són les coses del futbol que, com diem, també teníem una altra història. Altra història que vas veure tu per la tele, Eric. Vas veure Compostela Villarreal? Vas veure com van pujar de manera miraculosa a primera divisió?
Sí, finalment sí, Javi, vas poder veure el partit complet.
Vas poder veure el partit complet, i què tal?
Pues, a pesar de que sabia el resultat i tot, vaig acabar patint, perquè la segona part, després d'aquest gol de Xiva, per part del Compostela va ser una segona part molt, molt complicada, però al final amb l'alegria de veure com es va celebrar el poble i el que suposava en aquell moment, no?
Uh-huh. Jo vaig estar mirant un rato i una cosa que em va xocar molt és que el futbol ha canviat moltíssim, tio, eh? No sé si pots donar compte, la forma de jugar, la velocitat, el tipus de futbolista, el perfil. Ara són molt més atletes que fa 20 anys, eh? Molt més. Futbolistes aquells no eren, diguem, físicament tan potents com ara. No, no n'hi havia això, no? Havia qui despuntava, el que era ràpid, el que era fort, però era menys tècnic. Ara el futbolista és molt més complet, eh? En totes les facetes, en totes. I m'era curiós, no? Perquè jo recordava el futbol d'una manera i després quan el veus te dones compte que no, que passa, eh? Que tot evoluciona, que tot funciona i que el Vila-real aquell dia va tindre molta potra, molta.
Sí, sí, perquè al final Palo va ser el millor jugador del partit i després, com dies, no? Un futbol que en aquell partit podem veure tots els jugadors en les botes negres, en què pràcticament darrere no se jugava cap baló, tot eren pilotades per intentar minimitzar els errors. I es veu clarament com ha passat en pràcticament 20 anys un esport que la veritat és que a lo millor era més espectacle perquè n'hi havia més contacte i per exemple jo me fixava que no n'hi havia tantes simulacions i tantes pèrdues de temps a un futbol ja professional com el d'ara mateix.
Rubio, el vas veure tu, el partit de Compostela?
Vaig veure només el final ahir.
L'havies vist alguna volta? Trossos, no?
Clar, el vas veure quan se va disputar, lo que no el recorde,
home, però Rubio, anem a veure. Si no me recorde jo que fa 20 anys i ne tinc quasi 50, te vas a recordar tu, fa 20 anys, que tindries 2 anys, o un. D'aquest equip, qui diríeu que era la clau? Que l'experiència de Seré, Robert i tots aquells?
Jo crec que sí, que al final jugadors experimentals, per exemple com Robert Fernández, que després de veure el partit veus que és un central molt contundent, que a pesar de la seva edat era molt intel·ligent, jo crec que sempre li sumen un plus al planter, no? Jo crec que en aquell partit i aquests jugadors experimentals són els que li van donar el plus al Villarreal.
La veritat és que va ser, és algo que sempre quedarà ahí. Mira, de la història del Villarreal sempre recuperem alguna cosa, recuperem això. Estos són els càntics del vestidor després d'aquell ascens. Estos són els futbolistes d'aquest partit cantant després de ser equip de primera divisió. La veritat és que sempre quedarà en la història del Vila-real de futbol i sa fita, no? El primer ascens no n'hi haurà res igual, no? A més, era inesperat, era algo que no creiem que podria passar o no. Una pausa, escoltem el que ha dit Cazorla en Astúries, parlem de Giuseppe Rossi. L'altre dia ficava Giuseppe Rossi un repte i li ficava jo que era un dels dos davanters, per mi, més importants de la història d'este club, ell i Forlán. L'altre dia vos preguntàvem per Cazorla i per Riquelme. Avui vos pregunte, Rossi o Forlán? Eric.
Uf, difícil, difícil, la veritat. Jo crec que, com tu vas dir per les xarxes socials, si Rossi no s'hagués lesionat tant, jo crec que hagués sigut un davanter top mundial, però en rendiment jo crec que aconseguir una bota d'or al Villarreal no, és una cosa que no repetirà mai, per això jo, si tinguera que elegir un dels dos, me quedaria en Forlán.
Rubio, tu?
Jo me quedo en Rossi.
Tu te quedes en Giuseppe. Jo també ho veig difícil, eh? A veure, com a repte està clar que Forlán és Forlán, però Rossi també tampoc ho va fer gens malament, eh? Però gens ni miqueta. Està difícil, està difícil. Home, jo sincerament crec que si Giuseppe no se trenca, avui dia estaria jugant al Barça o al Madrid. Si no, el Barça o al Madrid en un equipo d'un calibre paregut, saps? De top. O sea, Manchester City, una cosa d'aixes. Perquè el potencial de Giuseppe era brutal, eh? Home, no va anar al Barça perquè el Barça se mos va enriure en la cara. Esta història és divertidíssima. El Barça mos crida, o crida al Villarreal Club de Futbol, que vol fitxar a Giuseppe Rossi. Rossi en aquella època, el Vila-real havia dit no en l'hivern anterior a 30 milions d'euros que li pagava el Tottenham. 30. Perquè venen en hivern. Entonces el Villarreal diu que no, que per ixa pasta no, que tal, no? Que en ese moment no era, no veien el traspàs. Arriba l'estiu i Mosquirda al Barça, que és l'estiu que se lesiona, a més. El Villarreal se'n va a les casetes d'Alcanar, que estan en restaurants a mitjà camí. Vallaneza i van els representants del Barça. Crec que Zubizarreta, per aquell entonces era el director esportiu del Barça, si no recorde mal. Se senten a negociar i el Barça oferís 15 milions d'euros per Giuseppe Rossi, davanter estrella del Villarreal Club de Futbol. 15 milions d'euros. I el Villarreal se va alçar de la taula i va dir, bueno, quan algun dia vingueu en sèrio, mos crideu. Per aquestes coses no feu el favor de no cridamos. I ahí se va acabar. 15 quilos, tu. Per un futbolista que el Villarreal havia dit no a 30. Coses de futbol. Una cosa pareguda en la que en altres jugadors també li ha fet el Barça al Villarreal. Error. Error. Perquè després el que va fitxar el Barça, vamos, ni de llarg se pareixia. Ni en broma. Va haver una època que se plantejaven fitxar a Bruno. Sabeu que van fitxar? A Song. Un tio que jugava en el Tottenham, me pareix. Un moreno que jugava al mig del camp. Que valia més la ungla del peu dret de Bruno. Que mira que la ungla del peu dret de Bruno és molt millor el peu esquerre. Que tot Song. Aquell. Te recordes tu, Rubio? Dice Song, li diuen, no?
De l'Arsenal era. Sí, de l'Arsenal. Del mig del camp. El campiste.
Però no res. Tropa. Millor, al final perquè Bruno se va quedar així. I en l'altre, bueno, pues mala sort per Giuseppe, perquè a millor no s'haguera lesionat i tota aquella història i podia haver estat un futbolista importantíssim. Una pausa i més coses.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bueno, seguim. Bos dia. Ha parlat don Santiago Cazorla en la gent de Radio Marca Astúries. Cazorla, que està pensant en el seu futur. Començava jo el programa dient que n'hi ha tres futbolistes que acaben contracte en el Villarreal, només tres. Barbosa, Cazorla i Bruno. El cas de Barbosa pen de que el Villarreal decidisca que se quede o no, o de que Barbosa tinga alguna opció millor i que decidís canar-se'n perquè així no juga. Ja sabeu que el rol de tercer porter de Barbosa és un poc especial. Després està el tema de Bruno, que ja sabem tots com està, que ara estava entrenant i que podia pensar en poder fero. Y está el tema de Cazorla. Que bueno, diríem que Cazorla està pensant-se. Però jo tampoc crec que Cazorla estigui pensant-se. Bueno, escoltem a veure què diu Cazorla del seu confinament a la gent de Ràdio Marca Astúries. Que havia un desafiament que era escanciar sidra. Escoltem-lo.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos.
Bueno, bien, ¿no? Dentro de la situación tan complicada que estamos viviendo, pues, bueno, mientras haya salud y la familia, pues, estemos todos bien, pues, todo sigue mucho mejor, ¿no?
Estás en casa, me imagino, y hoy ya habrás entrenado.
Sí, bueno, pasando las horas en casa, como bien sabéis, con los niños, entrenando todo lo que puedo para intentar no perder la forma para cuando haya suerte y se reanude la liga, y bueno, así pasamos un poco los días en casa.
Oye, ¿cómo hacéis? ¿Es doble sesión? ¿Entrenáis simplemente por las mañanas? ¿Va variando un poco la rutina?
Bueno, un poco te organizas tú a tu ritmo, ¿no? El preparador físico nos manda el trabajo diario y tú te lo repartes un poco durante el día, ¿no? Yo aprovecho para hacer algo por la mañana y por la tarde, así también me pasan las horas mucho más rápido y como te digo, ¿no? Tenemos un trabajo diario que hacer y cada uno se lo organiza a su manera.
Oye, Santi, me han dicho que hoy tienes una cita muy asturiana, ¿no? Hoy a las 8:30.
Sí, muy especial, ¿no? Tenemos que canciar un culín todos a las 8:30 y bueno, es un motivo más de orgullo, de sentirme asturiano, de estar con todos nuestra gente, aunque no pueda estar ahí en Asturias en estos momentos, y bueno, hay que estar todos unidos para intentar superar esta complicada situación que estamos viviendo a día de hoy, ¿no?
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la ventana o te vas a hacer un vídeo dentro de casa echándose de culín? ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, voy a escanciar, vivo en un piso, así que bueno, saldrá a la terraza, escanciaré un culín a las 8:30 como todos los asturianos, y como te digo, ¿no? Como asturiano que me siento, será un motivo más de orgullo y de compartir con toda nuestra gente un momento muy muy especial, ¿no?
Me han dicho también que eres un fiel de Gascona.
Sí, además vivo al lado y me encanta, ¿no? Cuando voy a Asturias, pues voy mucho a cenar, voy mucho con la familia a tomar un poco de sidra, y es un lugar de Oviedo que me encanta y en el que procuro ir todo lo máximo posible, ¿no?
En estos momentos, Santi, de tanto pensamiento, porque claro, al fin y al cabo tenemos mucho tiempo libre, mucho tiempo en casa también, le damos demasiadas vueltas a la cabeza, ¿uno echa más de menos la tierra?
Sí, por supuesto, ¿no? Mi familia y yo, con todo esto de que no sabíamos si se iba a jugar la liga, del tema también de los colegios, no sabemos si se iba a volver al colegio, pues habíamos pensado incluso el irnos a Asturias, ¿no? Porque al final estaríamos más cerca de la familia, aunque no pudiéramos estar con ellos, pero bueno, el saber que los tienes más cerca es un motivo más de tranquilidad y de alegría, y bueno, pues circunstancias, como bien sabes, no nos han podido dejar viajar, yo encima tampoco puedo por el tema deportivo, y bueno, nos toca pasarlo a la distancia, que es un poco más complicado, pero bueno, esperemos poder ir pronto y estar con los nuestros jugadores posibles.
Santi, yendo al fútbol, estabas haciendo un temporadón este año.
Bueno, contento, ¿no? La verdad que no me puedo quejar, ¿no? Si es verdad que es una pena, por ejemplo, que se haya retrasado la Eurocopa un año,
claro.
Porque creo que estaban peleando para poder optar a ella, y ahora hay que ser conscientes de que un año más es mucho más complicado para mí, pero bueno, aún así disfrutando, ¿no? El seguir disfrutando de jugar a primer nivel, en la mejor competición, yendo a la selección, era algo impensable para mí hace un tiempo atrás, y lo disfruto todo mucho más a día de hoy, ¿no?
Oye, por cierto, Santi, ¿qué te parece lo de que en mayo quizá estéis ya de vuelta entrenando e incluso jugando en junio?
Sí, bueno, parece que las fechas se van proponiendo, ¿no? A día de hoy creo que es el 4 de mayo cuando ha propuesto empezar a entrenar los equipos de menos a más, y luego, pues bueno, esperemos que si todo va bien, no hay contagios y todo va regulado, pues esperemos poder empezar la competición en junio, ¿no? Vamos a ver cómo transcurren los días. Al final lo importante es que la gente se cure, que es lo más importante por encima de cualquier acto deportivo o cualquier otro acto, y bueno, vamos a ver cómo van transcurriendo las cosas, pero bueno, hay una fecha por delante y esperemos que todo vaya bien y se pueda también concluir la liga, ¿no?
¿Tú sientes algo de temor, de miedo por volver a los entrenamientos, compartir vestuarios? Es cierto que no en las primeras fases de esa vuelta al trabajo, pero al fin y al cabo ya en plena competición vuelve a ser un poco todo normal el hecho de compartir vestuarios.
Sí, se va a hacer un poco extraño, yo creo, porque va a haber mucha regulación y vamos a empezar, como te digo, de menos a más, incluso entrenando prácticamente individualmente, y se va a hacer extraño, porque al final los que llevamos mucho tiempo en el fútbol es algo que no estás acostumbrado a vivir. Luego también, si se reanuda la competición para puerta cerrada, 11 partidos, va a ser también algo muy muy extraño para los futbolistas, pero bueno, al final hay que mirar por el bien de todos, como te digo, por encima de todo está la salud, y si se reanuda, pues que sean las mejores condiciones para todos y sin ningún tipo de riesgo, ¿no?
Santi, la última pregunta que te hago, como colofón final a tu carrera, ¿no estaría mal el hecho de volver al Oviedo y dejarlo en primera?
Bueno, ojalá lo primero que suba, ¿no? Da igual que vuelva yo o que juegue quien juegue, ¿no? Lo importante es que esa ciudad pues, disfrute del equipo donde se merece, en primera división. Lo primero de todo este año es salvar la categoría, que bueno, estamos sufriendo para mantenernos en segunda división. Yo creo que es el primer objetivo a corto plazo y bueno, yo siempre he dicho que nunca me he cerrado las puertas de volver a lo que considero mi casa desde que era pequeño, pero bueno, como digo, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, pero por encima de cualquier futbolista está que el Real Oviedo vuelva a la primera división y que esa ciudad disfrute de este equipo en la élite, ¿no?
Ojalá, gracias.
Bueno, pues este es don Santiago Cazorla. Bueno, por Eric, no te molta y te ganes de que torne.
No, es que al final es el que comentad. El risc, encara que siga mínim, sempre estarà ahí quan no n'hi hagi una vacuna, però jo crec que al final els futbolistes tenen que saber que el futbol també és un símptoma de que tot pot tornar un poc a la normalitat i que jo crec que més d'un tindrà ganes ja de tornar a pegar-li patades a la pilota.
Pues sí, ells i nosaltres. Jo el que tinc la sensació és la que vos dia, de que el futbol és una bona via per la normalitat. És una bona via perquè comencem a veure tots, perquè claro, ara la gent acostumada a estar confinada va tindre por d'eixir de casa, va tindre por de fer les coses normals i poqueta a poqueta anirà perdent la por i anirà entrant en la normalitat. I que n'hi hagi futbol ajudaria molt a aquesta normalitat, sabeu el que vull dir, no? I després és una altra cosa que tinc claríssima en el cap i és que si torna al futbol i tornen certes coses que són normals, poden començar a que el nostre cervell assimile de que tot va tornar, no? I ajudaria prou. Ajudaria prou, ben fet, en tots els controls. Després la gent que s'enfada perquè n'hi hagi més controls o menys controls, claro, lo primer és que el govern s'aclarisca d'alguna manera i comencen a haver controls massius, que és el que estan fent els alemans. I si estan fent els alemans poden fer la resta. Bueno, pues anar per ahí. I després que se'ls fa... Claro, perquè és el drama que li facin als futbolistes tots els controls i que la resta de gent no se puga ni arrimar un control. Però si comencen a fer molts controls a la resta de gent, ja no te fijaràs que li fan als futbolistes. Ja te pareixerà estar normal. I si fan molts controls a la gent i la gent comença a eixir i els xiquets comencen a eixir, n'hi ha certa normalitat al carrer i comença a haver cert control i no pugen els contagis. Però claro, ara quasi fa una setmana que la gent ja està treballant en les fàbriques, ja està treballant a l'obra i des de sempre està treballant en els supermercats. I això restarà aquesta agobio i aquesta ansietat. I que n'hi hagi futbol, a menys que mos agrada el futbol, que no agrada el futbol li donarà igual, dirà, este tio que conta, a mi me dona igual, com si no hi sigo en la vida, com si no torneu a jugar. Però dins de l'altre pot donar certa tranquil·litat i normalitat i que tot tinga més, no sé, més suportable. Rubio, alguna cosa més del món del futbol que tinguem que saber?
Bueno, yo de lo que ha dicho Cazorla, que espere que torne al Oviedo, pero que encara le coste 3 o 4 años tornar, porque podrá decir que encara estará chuan en el Villarreal a gran nivel y podrá participar en esa Eurocopa del año que ve.
Uh-huh. Yo, ¿algú de vosotros veo a Cazorla fuera del Villarreal?
Yo creo que se quedará.
Uh-huh. Bueno, tú, Eric.
Jo sense dubte, jo sé que Cazorla se quedarà al Villarreal.
Bueno, bones notícies arriben de França per al Villarreal Club de Futbol en el cas de Toko Ekambi. Recordeu que els francesos tenen una opció de compra en pagament. L'Olympique de Lyon ha demanat ajornar-ho. En el diari Le Progrès, Jean-Michel Aulas ha dit: la opció està vinculada a una classificació per a la Copa Europea. Si los campeonatos no han terminado, no podemos. Le pedimos al Villarreal que fuera hasta finales de julio. No tenemos todavía la respuesta, pero nuestra idea es ejercer la opción para que Carl por Carl. Y estamos muy satisfechos con él. Bueno, pues creo que es buena noticia para el Villarreal de Fútbol que el Olympique de Lyon se puga pensar en quedarse y en quedárseles y que puga pensar en pagar, ¿no?
Sí, porque al final así, veient el equipo que tenemos, no tampoco tendrá yo, por lo tanto, una visita tendrá que buscar.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el Villarreal no contaba en Toko Ekambi. Eric.
No, yo creo que tampoco. Al final también imagino que el Lyon habrá buscado extender la sesión para poder completar la lliga me canvia el seu equip, perquè si no el 30 de juny teòricament tindria que tornar així, però clar, si el Lyon al final acaba classificant-se per a puestos UEFA, que jo crec que també seria lo lògic en una lliga com la lliga francesa, pues que canvi se podria quedar al Lyon.
Molt bé, mira, ara que avui que ha sigut el dia de l'ascens i que vau veure el partit tots, Si ahí tenía... Fa temps vaig quedar en Toni Pitar. ¿Sabeu qui és Toni Pitar, vosaltres? No. ¿Sabeu que el Vila-real té un himne, no?
Sí, sí, sí. I que el va fer ell.
Molt bé. Va fer la lletra. Pues que mos conte com, després de que el Vila-real puja primera, fas la lletra d'un himne d'equip de primera divisió. Una pausa i anem en ell. Anem a ello.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo, a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, endavant.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, com vos deia, en estos dies de confinament hem de buscar altres històries. Avui ha estat notícia més escoltada a Cazorla, han parlat de que els de l'Olimpí de Lió sí volen quedar-se al Toco i Canví, i de la tornada de la Lliga i de la reunió Rubiales-Tebas, que per fi pareix que ven la via de tornada. Però, mira, ja que vau veure el partit de l'ascens del Vila-real de futbol, ja que recordem aquestes coses boniques, el Vila-real té un himne i la seva lletra és gràcies al senyor Toni Pitar. Toni Pitar, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Què fa l'autor de la lletra del Vila-real Club de Futbol en este confinament? Encara que tu eres lletra ferit i llegir, escriure i això, no se te dona mal estar un poc aixina, diguem, en tu mateixa, no? O què? O és massa pesat al final?
La veritat que més llegir que escriure. Encara que escriure hem fet alguna coseta, perquè jo estic en un grup, en una cooperativa que vam fer amb gent de la província de Castelló, que escrivim, el que passa que a mi em fa un poc de vergonya perquè hi ha gent ahí molt consagrada que fan moltes novel·les i coses com Vicent Usó o Anna Moner, no? Aquests són uns cracs, però hem fet un llibret digital, jo he fet un poemet ahí molt curtet, però sobretot m'he dedicat això, a llegir, veure alguna sèrie a la tele, passejar el gos,
tu que, que podem. I tu que eres un tio desinquiet en això del futbol, sense futbol com va la vida?
Pues la veritat que ho tiré a faltar, no? Perquè això que tenim ahí, el cor mos va un poquet s'accelera tots els caps de setmana i ara pues tanta tranquil·litat, bueno, tranquil·litat tampoc, perquè dius, s'acabarà la Lliga, s'acabarà en guany, s'acabarà l'any que ve, clar, hòstia, aquesta incertesa que no sabem per on comissirà això, perquè a damunt no és la nostra Lliga, és que és pràcticament tota Europa i tot el món, no?
Uh-huh. Jo explicava a Yanahir i explicava avui que, bueno, el futbol vol tornar, i ells creuen que en els controls de seguretat que tenen, que podien començar a treballar ja i a finals de maig començar a jugar partits cada 3 dies a porta tancada, això sí, però es veurien per la tele. No és lo mateix, no té res a veure, però en esta situació en la que estem, a lo millor, no sé, mos portaria un poc a la normalitat, no? Que el futbol existís, que almenys cada 3 dies tindré la il·lusió de veure el teu equip.
Home, clar, i damunt, pues, jo sé, és que mos agrada el futbol, perquè, jo sé, jo a lo millor un Osasuna Valladolid no m'apare voler, no? Però quan jugava el Barça, el Madrid, els equipos grans, o un partit de Champions, que tenim afició, o la Eurocopa, per exemple, que pensàvem ja aquest estiu, pues, mos distrauríem en això i no tindrem ni Eurocopa, ni Tour, ni no, coses d'estes que mos agrada seguir l'esport també, no?, per la tele, pues és un altre al·licient, perquè, en fi, a vegades hi ha gent que diu, tu tens afició, és raro que t'agrada llegir o escriure no sé què, com si és que ens agrada llegir o escriure, no tinguem altres aficions. Jo és que tinc afició a quasi tot, suposo que coses bones, no?
Espera, bueno, jo sempre he dit el mateix, que aquesta gent jove ara està molt acostumada a tot el digital, però la nostra vida era els esports, la ràdio, els diaris, i sa sensació, quasi més la imaginació que la visió, no?, realment. Més...
Exacte, és que ara li contes a un jove que té afició més seguidors de Villarreal, i dius, tu quin dia te vas emocionar més i tal, i dius, pues jo el dia que van pujar a la segona divisió l'any 70, el dia Sant Fermín, estan escoltant a Catalan Mingues allà la festa al carrer, el meu pare, mon mare, els veïns, estàvem tots allà en la ràdio, pues va, no? I aquestes coses ara pareix que siga d'un altre món, no? Del segle, de fa 200 anys, no? I tal.
Sí, però és que és curiós que el que imagines, encara és com els llibres al final, eh? Allò era més imaginació i més patiment des de la distància, ara és tot més directe, a veure com acabarà. No sé si podrem entrar als camps de futbol fins l'any que ve, bueno, és una complicació. Jo t'he cridat...
Exacte, perquè... Sí, sí, no, volia dir-te que ara, pues, la meva és jovens, que jo ara, pues, no sé, si jo al Villarreal fora a casa, pues, jo estic veient-lo per la tele i escoltant-te a tu per un altre costat, no? Mm. I a la meva la gent li creuen, es creuen que això és lo normal, i això és lo normal de fa 4 dies, abans no era així, ara no és... ràdio, no? Imagina't el que dius tu. Sí.
era ben tindre, claro, i veure el futbolista en un cromo, eh? Que ara el veus tots els dies allí en l'Instagram i se fent-se les fotos i quan se canvia el moño. Abans era poder tindre el de prop.
Bueno. Estos dies, no? Estos dies que fan esport des de casa, no?
Sí.
O l'altre dia Pau Torres, que va fer ahí una paelleta ahí davant i tal. Sí.
És una situació, la veritat, complicada. Jo volia preguntar, perquè he parlat d'aquestes coses ara que tenim temps, tu eres l'escriptor de la lletra del Villarreal Club de Futbol, de l'himne del Villarreal, i Alfredo Santos el de la música. És un encàrrec que vos fa Llaneza. Per què vos feis encàrrec? Com t'arriba a tu esta història?
Bueno, ahí la història ve un poquet de per arrels familiars, no? Perquè Alfredo i jo, bueno, la dona Alfredo és cosina meua, ella és amigueta des de xicoteta, quan anàvem a escola, de la dona de Pedro Tomàs. Pedro Tomàs, en aquella època, era, no sé dit el càrrec que tenia, però directiu del Villarreal, i resulta que a la comunió de la xiqueta de Pedro Tomàs i de Dora, com la meva cosina i Alfredo són amics i tal, estaven allí, i se veu que hi ha això, la sobretaula, que han acabat de dinar i que ve l'època de, no sé, l'hora del gin tònic, diguem, no? Pues se veu que va així la conversa, el tema, que se veu que el Villarreal, jo així no ho vaig contar, així no m'ho crec, que volien comprar els drets de l'amarillo, del submarino amarillo dels Beatles.
Sí.
I els van dir que això, els drets, l'amo era el Michael Jackson.
Michael Jackson, sí, sí.
Va néixer negre i va morir blanc. En fi, i segur que, clar, els drets d'aquesta cançó, per això, pues, suposava ahí, pues, uns remolments bastant grans i tal en aquella època, i li van dir, això m'ho va contar a mi Alfredo Sanz, i em diu, Pedro, ja, Alfredo, tu que eres compositor i això, fas música, diu, no podies fer-nos ahir un temeta que anara bé i tal, i Alfredo diu, home, clar, però hauríem de buscar algú que mos fes la lletra, o li van dir, hauries de buscar algú que fes la lletra i tal, i llavors Alfredo va dir, tranquils, que jo ja sigui aquí li ho diré, perquè a més de que escriu, pues ha anat tota la vida des de xicotera a veure el Villarreal, no? I és quan ho va dir Alfredo. i claro, jo ja no sé si vaig ser directament de Llaneza, però sí que tinc que dir que Llaneza va ser el primer implicat des del primer dia, no? I quan ja ho teníem fet, ell portava un casset al cotxe i antes que això fos oficial, no ho sapia ningú, sí. A tu jo és que es ve a fer a pujar i tal, i a nosaltres ens ho va contar, no? La gent, jo us ho fico i els agrada, jo que no havia sentit.
A
jo
mi, havia enviat la lletra... Puc corroborar això? Mira, jo vaig anar en la pretemporada del Villarreal en Morella, el primer any de l'ascens, ¿vale? Uh-huh. Anem a jugar contra el Sant Jordi, després del partit tornàvem a Morella i nosaltres anàvem en els nostres cotxes i recorde que José Manuel anava al seu cotxe i diu, anem a Morella, vale, pugem que sopem allí dalt, i va dir, pugeu amb mi, tu i tu, que vull que escolteu una cosa, i mos va ficar l'himne anant cap a Morella, vos va dir, escolteu això, i quan va acabar, què vos pareix? I diu, sí, ho corrobore que ho va fer així, vale, ja tens el mandau, que diuen així, i un se planta davant del paper blanc i diu, hòstia, tinc que fer l'himne de l'equip del meu poble, ¿vale? Y claro, fugir de Marta Sánchez e intentar que la cosa siga, claro, es que fer un himne complicadíssim, que agrada a tot el món, perquè els himnes agraden a pas del temps, perquè jo tots els himnes que he escoltat dels equips de primera divisió antics, pues ara escoltes i són poc aixina com dius, joder, quin himne. Tu tens que fer un himne ja en època moderna que tinguera part d'himne, però que tinguera part de fugir un poc d'aquell antigor, com tu ho planteges.
Sí, sí, claro, no? sí. Home, la veritat, jo experiència en himnes no en tenia. L'única era que jo, que de jove estava ahir, vaig ser de junta dels lluïsos i tal, pues resulta que també per un encàrrec ens van dir, els xiquets del campament canten cançons molt antigues i tal, i això, podíeu fer ahir unes lletretes i tal. I me'n recordo les bessones, Gisela i Rosana Morales, no?, que tingui molta amistat, vaig fer-hi una lletra i, bueno, pues van ser diverses, no? Tenia ahir dues o tres cançonetes, diria, jo tenia experiència en fer una lletra per una cançó. I això pues, també vam estar parlant amb Alfredo i jo, diu, com ho fem i tal? I Alfredo diu, què fem? Fas tu primer la lletra i després la música? I jo li dic, pues jo crec que sí, i dic, encara que tu cregues que t'ho dic per fer meu amic fàcil. I jo li dic, però jo l'experiència que tinc ha sigut issa, i dic, ara, tranquil, que jo faré ahir unes estrofetes, cada una d'un tamany de síl·labes diferent perquè tu tingues marge, no?, ahir de, segons la música que fiques o velles se pot acoplar, no, que no siga, no sé, uns versos tots les mateixes síl·labes i tot monotono, tot igual. Per això n'hi ha estrofes, no?, o al final que són paraules més curtetes, o allò de canteu penyes, canta fisio i tal, i per trencar una miqueta que el ritme no fos monotono. I vam quedar així, jo vaig fer la lletra, que al principi la vaig fer el doble de llarga, perquè tampoc sabia exactament ahí com tenia que anar la cosa, i al final, pues, se va quedar, diguem, la primera part, no? De text n'hi va el doble, però també jo crec que van fer bé, no?, de resumir-ho. I també ens ho van indicar entre Pedro Tomàs, el mateix Llanef i tal, hauria de ser un poquet més curt. I se va quedar ahí. Després el Fredo li va fer la música, jo no tenia ni idea. I després, inclús, el dia que va pujar del Villarreal, recorde que jo estava treballant a l'Institut d'Ucriana, que, per cert, ixe dia, jo ixe dilluns, no?, el dia de l'ascens, el 25, no?, de maig del 98, jo acudís a l'Institut d'Urriana a la bufanda del Villarreal, perquè jo, pues, no sé, la meva feina me l'agarro en sèrio, però per aquestes coses, pues, no sé, pensava, igual m'arriesgue que els alumnes de Urriana m'acassin a tomar caes, i tinc que dir que no, en Urriana estaven com si foren tots del poble, saps? La veritat que Urriana i Villarreal sempre hem tingut, són pobres germans, però jo crec que ho van sentir moltíssim, quan també en Betxí on he treballat molts anys, jo veia un anar, la gent ja, perquè guany, pujarem, baixarem, no sé què, però la gent parlava com a cosa pròpia. Jo al principi m'estranyava, no?, quan un que no era del poble, diguem, guany, què farem i tal. I jo pensava, estan parlant del Villarreal, a què se refereixen, no? I la veritat que molt bé. I va ser, entonces, no?, és dir, i entonces ja ho teníem mig fet. Jo encara no sabia la música d'Alfredo, però l'himne ja anava endavant. I ahir és on va entrar a mi la por, no? És dir, hasta ese dia, jo vaig escriure unes coses un poc inconscientment, perquè jo era jove, sabia això, la importància que tenia, però aquell dia mai va entrar la por al cos, eh? Inclús vam estar parlant amb el Fredo i jo, ostres, això és molta responsabilitat, que ja és un himne d'un equip de primera, eh? Ahí volia entrar el miedo escénico que diu Valdano.
Sí, perquè tu vas fer l'himne d'un equip de primera que havia baixat a segon i que volia tornar a primera.
No, jo vaig fer l'himne d'un equip de segon que mai havia pujat a primera,
bueno,
i ja anava bé, però que no sabien que quan això estiguera acabat que ja estaríem en primera.
Que passaria, claro.
Sí.
Els nostres colors nos, després van deixar de ser-ho. De tot el que has escrit, sí, que canviaries algo o ho mantens igual?
Home, mira, jo recordo Joan Soler en Pau Descanse, no?, que un dia me vaig trobar pel carrer i tal, i m'ha dit, Toni, no compren això que has ficat, que els nostres colors, el groc i el blau i tal. I jo li dic, home, perquè jo tota la vida era al futbol i sempre he dut les calces i la i els pantalons blaus, la camiseta groga, i no anem tot de groc de cap a peus i tal. Diu, però és igual, però no sé, i tal, al final, diu, no. I com ell no ho complia, dic, saps què, Soler, almenys que jo sempre he sigut puríssimero, li vaig dir de broma, no? I ells se van riure, jo sé que ella era rosariero, i van fer aquesta broma. Però a mi me va, no sé, me s'acoplava també a les síl·labes ficar res dos colors, perquè, no sé, té que haver-hi un ritme, i el nostre color del groc no m'entrava, i va ser una qüestió de acoplar-ho també a la cosa. Que de fet, jo que sé, encara que avui dia vagin de groc, de cap a peus, però sempre la numeració, sempre n'hi ha... I de fet, les grades serien són blaus i grocs, també.
Sí, sí. Quan fa una obra d'este tipus, no sé si te passa, n'hi ha molts artistes que els dona vergonya o els dona reparo, no? Vores o escoltar-se o llegir-se ell mateixa. Tu t'has que escoltar tots els dies que vas al camp de futbol. Ja ho fas com a natural o a voltes escoltes l'himne, la lletra i dius, joder?
No, jo crec que ara jo... arribé allí i soc un més i és com si l'himne fora de tots, no? I no tampoc pense que és meu i tampoc vaig dir no a tots. Hi ha gent que se senta al meu costat, hi ha uns xics ara que m'ha fet molt amic d'un de Betxí i un de Artana que se senten prou d'on estic jo i se van entrar la tria, calla, no me digues que això m'has fet tu i tal.
Sí, sí.
I algú de vergonya te fa perquè, no sé, és això, igual que llegir, a mi m'agrada llegir poemes, inclús en veu alta jo te llegiré un poema d'un autor de quan més diu un millor, no? I faré un poc de teatre i tal, però llegir algo meu me fa vergonya, com si digui, no sé, com si fora que si llegis algo teu, com si volgueres fer el xulo, i tampoc era això, perquè jo sempre dic que sóc un professor ara jubilat, no?, o mestre que fa coses, però que te diguin escritor, això, jo què sé, a mi sempre m'ha fet molta vergonya. Perquè...
Bueno, pues Toni Pitarch, bueno, què vos pareix? Fer un himne d'un equip de futbol no és fàcil, eh? I el va fer l'any que van pujar pensant-se que era pa segon, i quan el va acabar, el van estrenar en primera, coses del futbol.
Sí, sí, després tota la repercussió que ha tingut i la història que té el club a primera divisió, no? Jo crec que ni ell se ho imaginava, però un gran, Toni Pitarch.
Mm. Rubio, tu te'l saps de l'himno?
Sí, sí.
Sancer?
No sé si Sancer, però pràcticament sí.
No vaig a demanar-te que cantes, tranquil. Última pausa. Este és, com diem, Toni Pitarch, l'autor de l'himne del Villarreal Club de Futbol. Seguim.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Fundació Caixa Rural Villarreal amplia el termini fins al 30 d'abril per a que les entitats socials de Villarreal puguen sol·licitar ajudes per a millorar la seva presència digital. Com poden optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobaran al web www.fundaciocaixarural.org.
Les 4! Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, pues chavals, fins així. Tornem demà. Eric, gràcies.
A tu, Javi.
Rubio, fins demà.
Adéu, Javi.
Bueno, i a tots vostès, com sempre, gràcies per estar ahí. Quines ganes de tornar a contar les coses de futbol, i del futbol, i del Villarreal, i de la normalitat. Ja queda menys.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.